Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquesta temporada seguim comptant amb el professor de filosofia Pere Martí i aquest feinejant en filosofia que ens proposa aquest parèntesi, aquest kit-kat en el dia a dia, en el brugit de la rutina, per preguntar-nos coses, per reflexionar, per analitzar. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
No sé si t'agrada això de la idea del KitKat, o almenys sí que és un parèntesi,
sí,
no?
Sí,
pretén
sí.
Ser aquest petit parèntesi.
És una d'aquelles reminiscències de la publicitat que acaba...
Cala.
Acaba sedimentant i que és usat de forma bastant general, no? Com a imatge per expressar una idea, en aquest cas la idea d'aturar-nos un moment, posar una cosa entremig, a banda i banda...
Corxera i corxera.
I allà al mig fer una cosa diferent. Clar, el KitKat no sembla molt acadèmic, però la idea queda ben il·lustrada.
Abans de res, Pere, moltes gràcies per seguir amb nosaltres i ben tornat,
I gràcies a vosaltres per deixar-me compartir aquesta estona. Jo aquí, la veritat és que vinc ben de gust de compartir amb tu aquesta estona, que sempre és una estona agradable, i també de compartir-la amb els oïdors, que aquesta sempre és una variable i una incògnita que et queda, no? Hi ha algú a l'altra banda del micròfon?
Ah, hi ha algú, i tant que sí.
Segurament, no? Segurament que sempre hi ha algú que està en aquests moments escoltant-nos. I per aquesta raó hi ha... Tenint en compte que iniciem una nova temporada, que ja fa algunes temporades que s'emet aquest programa, doncs voldria introduir alguna petita modificació o canvi, i és que si hi ha algú a l'altra banda del micròfon i vol dir alguna cosa, que també la pugui dir, i especialment si algú doncs, té interès en que tractem algun tema en concret o algun plantejament... A mi aquesta fórmula ja em va molt bé, perquè tinc plena llibertat per poder explicar-me i buscar els racons que a mi doncs, en aquell moment em venen de gust, però per què no donar aquesta opció? Dius, home, però és que llavors et pregunti o no et pregunti, tu sabràs què és el que s'ha de contestar. Clar, això pot semblar una mica presumptuós, no? El que passa que... Ja ho vam dir des de la primera temporada i avui insistirem en aquest tema. En filosofia, més que saber el que es tracta de buscar maneres diferents d'abordar, de veure, de mirar. I, per tant, això ho podem fer en qualsevol terreny, en qualsevol camp, sobre qualsevol qüestió. I també, evidentment, hi ha una pràctica. Hi ha un entrenament, que això et proporciona aquesta... aquesta facilitat per buscar darrere d'allò quotidià aquell parèntesi, aquella mirada diferent que ens permeti fer aparèixer alguna cosa nova.
Farem crida també a través de Twitter a què ens proposeu temes o alguna inquietud que hi hagi, que vulgueu que el Pere Martí l'abordi aquí quinzenalment, el feinegem en filosofia, i si no tenim el telèfon de Ràdio Vilafranca, el 938072626, i ens podeu llançar aquests reptes, aquestes propostes. Avui comencem emplaçant els oients a guardar-se unes dates a l'agenda pel Repensem-nos, aquestes jornades sobre l'emergència lingüística que se celebren a principis d'octubre.
Doncs sí, avui portem aquesta notícia, aquesta proposta. A partir del 2 d'octubre i després el dimarts següent 5 i el següent dissabte 9 d'octubre tindrà lloc un cicle de jornades sobre la llengua, amb aquest títol una mica cridaner de estem en emergència lingüística. De fet, si mirem la quantitat, la densitat de publicacions sobre la llengua en els últims temps, veiem que es va incrementar moltíssim i des de molts punts de vista diferent. Vol dir que sembla que aquí hi hagi una inquietud. hem passat d'una època d'un cert cofoisme, no? De que el català doncs, havia assolit uns nivells com no havia estat mai al llarg de la seva història, a una època en què hi ha una gran preocupació i fins i tot aquest estat, com en el cas del clima, no? Estem en una situació d'emergència, estem albirant ja l'extinció. Per tant, és cert que hi ha una inquietud, hi ha una preocupació i també que hi ha força en renou i una certa desorientació. Com en tants altres casos, veiem que el debat públic es queda una mica com a confusionista, emmascarat, ens desorienta més que no pas ens orienta. I aquestes jornades tenen fonamentalment aquesta voluntat de col·laborar en la mesura del possible. En tres sessions no ho resoldrem tot, però ja és un espai prou important. I amb les persones que estan convidades i han acceptat la participació, doncs, totes elles són extraordinàriament rellevants i expertes en la qüestió i ens podran ajudar a reflexionar durant un moment, a repensar i a repensar-nos. La idea no és només repensar el de fora, sinó repensar-nos a nosaltres mateixos. El títol no, aquí és força, força explícit. I a veure si som capaços de, per de sota d'aquesta faramalla d'idees, plantejaments que a vegades són més demagògics que no pas una altra cosa, en traiem algun concepte clar a partir del qual ens puguem construir una opinió i unes conviccions doncs, suficientment sòlides. Noms com Carme Junyent, Isidor Marí, Francesc Xavier Vila, que és el secretari de Polítiques Lingüístiques, Josep Morgades, Lluís Izaguirre, són moltíssims, i tots experts de primera línia que venen no a fer un debat polític, que no ens interessa, sinó un debat d'idees, de conceptes, de mirar de clarificar per després poder incidir de manera conscient en el que és aquest debat polític i social.
Els títols són molt atractius, molt contundents.
Sí, clar, en part estan pensats per cridar l'atenció, però no estan lluny de la realitat. Hi ha tres taules, una d'elles enfocada més al passat, quina ha estat la trajectòria, l'altra enfocada què podem fer a partir d'aquí, i la tercera que aborda un tema més espinós, que és quin ha de ser l'estatus del català actualment i en una hipotètica república. Una cosa que avui dia també està generant moltíssima discussió i discrepàncies bastant profundes. Quan diem la trajectòria, ens fixem en el tema de la immersió.
La culpa és de la immersió? Allò com que hem arribat fins aquí?
Com la qüestió és la immersió que havia de ser la pedra de toc, la pedra filosofal de la qüestió, ha fet realment aquesta feina? Ha estat realment immersió? Clar que la culpa no és exclusivament de la immersió, però aquest és un dels elements que més s'ha destacat com a important a l'hora de aquest redreçament del català, no? I analitzar què ha passat i què està passant, perquè la immersió en principi no ha desaparegut del nostre àmbit, doncs ens pot il·luminar una mica sobre com ha estat aquesta trajectòria. De cara al futur, què hem de fer de cara al futur? Evidentment tindrà a veure amb el que s'hagi comentat aquí, però també amb altres fenòmens, com el de les noves tecnologies, de les xarxes. Clar, la situació de la llengua abans de l'aparició de les xarxes, d'aquests mitjans de comunicació amb aquesta potència tan extraordinària, era una i ara és una altra, perquè l'accés al col·lectiu ara cada cop es va fent més a través d'aquestes xarxes i la possibilitat d'incidir lingüísticament en aquestes xarxes cada cop és més complicada, perquè els grans capitals que les mouen, al final són negocis. Això no ho hem comentat més d'una vegada aquí. No, oblidem, són negocis. El tema de la llengua els importa molt poc. El que els importa és la difusió i el rendiment.
Dividend, sí, sí.
I, per tant, doncs, hi ha llengües franques, llengües universals, l'anglès, que són molt complicades de combat, impossible.
L'espanyol.
I darrere seu l'espanyol. Llavors, aquí tenim un futur complex davant nostre, a banda de totes les altres qüestions que poden afegir-s'hi, com és el tema de la immersió, de la pràctica social en els diferents àmbits, en el món de la joventut, especialment. I, finalment, la tercera taula, en la qual doncs, es planteja una qüestió ja més política, però independentment de l'adscripció de cadascú, com es concep el paper d'una llengua en un estat independent. Un tema que també el subtítol aquí diu, si no recordo malament...
El català és una lluita compartida, un estat sense llengua, interrogants.
És aquesta la... diguem-ne, l'actitud general dels qui defensen aquesta idea de poder arribar a una possible governació de nosaltres mateixos. En aquí dins el català és una lluita compartida.
Bé, seríem bilingües, mantindríem la immersió.
Com dèiem al començament, són temes que avui estan en la inquietud de molta gent i que doncs, crec que pot ser una molt bona oportunitat i a Vilafranca, al Fòrum Verger Balaguer, per reunir tota aquesta quantitat de gent que hi ha treballat, gent experta, que ens seran oberts també al públic perquè puguem expressar-los les nostres inquietuds, dubtes, etc. I crec que val la pena, molt, molt la pena, aprofitar-ho.
Aquestes són les tres taules rodones del Repensem-nos, que tindran lloc els dies 2, 5 i 9 d'octubre a 8:15, cadascun d'aquests tres dies, i al Fòrum Verger Balaguer, com ens deia el Pere Martí. Cal inscripció o si pot anar directament?
No. En principi no tenim prevista la inscripció. Com que ara els aforaments cada cop són més amplis, doncs comptem que hi haurà possibilitat per a la majoria dels que estiguin interessats. Si veiéssim el primer dia que se'ns desborda l'assistència, després doncs hauríem de buscar una altra fórmula. Esperem que sigui una assistència molt gran, però de moment no hem previst l'inscripció prèvia.
Sí, ara estem al 70% d'aforament en espais com el Fòrum Verger Balaguer, per tant, pot tenir cabuda tothom.
Convidem a tothom i esperem que tothom tingui el seu lloc allà. I bé, doncs, aprofitant aquesta primera trobada aquí amb el feinejant, recordar aquesta qüestió que ara el Repensem-nos ens permet plantejar, que és que hem parlat de que hi ha inquietud, hi ha debat, que aquest debat no és mai massa clar, que ens porta més aviat al confusionisme que no pas a saber orientar-nos i prendre una posició. I sobre aquesta qüestió doncs, hem de pensar, hem de ser una mica desconfiats, que això potser no és casual.
Hem de ser desconfiats.
Sempre. Si nosaltres tenim tendència, a diferència del que s'acostuma a dir, a ser massa confiats.
Sí, confiem, com a societat, oi?
Confiem en les
persones, confiats.
Confiem en la gent.
En el govern, en el que ens diuen, i creiem...
Sí, i això és necessari. Sense la confiança no hi ha societat. L'element fonamental, bàsic d'una societat és la confiança. Ara bé, una confiança que no ens... permeti veure la realitat, llavors això pot arribar a ser perjudicial.
I quin és el punt, l'equilibri?
Doncs el punt de l'equilibri, com tot, és sempre estar alerta. Estar alerta, no caure en la inèrcia, perquè això és el pitjor que pot passar a qualsevol persona i a qualsevol col·lectiu. I hi ha moments en què això és més clar, no? Hi ha moments en què potser costa més descobrir aquestes tendències o aquests corrents que ens, diem-ne, manipulen o que juguen interessos ocults, i llavors en què això és més descarat. I estem ara en una època en què això és bastant, bastant descarat, bastant obert. Per tant, hem de ser desconfiats. Aquest confusionisme no és allò espontani o casual, no. Està pensat, està dirigit... Saps què passa? Que quan es crea aquesta desorientació, d'això porta bastant a la inacció, no? la queixa per la inacció. I poso un exemple molt, molt concret i molt prosaic dins la teva filosofia, que és el rebut de la llum.
Ostres, el rebut aquí de la llum. Fa mal, eh? Has tocat un tema clau.
Bueno, és un tema
candent,
senzill, no? És una cosa quotidiana, és una factura que tots hem de pagar. Llavors, què passa amb el rebut de la llum? Doncs, primer, per què en diem llum? Perquè, de fet, és el rebut de la, ens cobren l'electricitat, que és una forma d'energia. La llum és un dels efectes, el més visible, però quan en tu talen llum no tallen només la capacitat d'il·luminació, sinó de calefacció, de refrigeració, moltes més coses. Però bé, què passa amb la factura de la llum? Que no l'entén ningú.
És ben veritat.
Ningú. Ningú és capaç de saber per què li cobren el que li cobren. I llavors que és molt difícil. Bé, quan és qüestió de números, no, normalment no és tan difícil. Clar, si tu no saps per què et cobren el que et cobren, et pots queixar, però no pots reclamar. Perquè per reclamar has de saber. I escolta, això és així i tu m'ho has fet això. I en canvi, amb la factura de l'Electra, tu no pots reclamar, sinó que pots queixar. I llavors tens governs nacionals i regionals, hores i hores discutint, mitjans de comunicació, hores i hores parlant-ne, i el resultat és que continuem igual. No podem saber per què ens cobren el que ens cobren. Això interessa a algú? Al consumidor, no. Perquè com dic, no puc reclamar. A qui li interessa? Doncs el que li interessa és tenir aquest estat de confusió i que suposadament doncs sí que se'n parla molt i estem molt interessats, però la confusió ningú la aclareix.
Interessa a les companyies subministradores i al govern també, perquè aquí dins aquesta factura inintel·ligible hi ha una quantitat important que són impostos. Interessa uns i altres.
Clar, evidentment que hi ha algú que ens surt beneficiat, per això diré que hem de ser desconfiats. Bé, aquest és un exemple senzill, eh? Un exemple quotidià, però com aquest n'hi ha moltíssims. I aquest és fàcil de desvetllar, no? Perquè és directe, diguem-ne, la confusió és molt clara, que la veus allà. En canvi, en altres casos, en què aquesta barreja, aquesta confusió, doncs és més sutil, són coses que tenen un efecte més a mig termini, no tan immediat com ve de pagar uns diners, i que finalment doncs van fent efecte de manera més difusa, però també són igualment importants de mirar d'aclarir, no? De mirar de desvetllar.
Però per a què entraiem de ser desconfiats? Estem igual, seguim sense entendre-la i ens claven el que ens claven a final de mes.
Sí, però aquí això ens porta a una reflexió sobre el poder i l'autoritat, que hem de pagar, i que si no pagues, les conseqüències són molt clares, eh? Et tallen la llum, que hem dit que no sé per què en diuen llum, però bé, és una conseqüència claríssima i que no té, aquesta sí que no té dubte de com ha de ser interpretada. Però, clar, quan algú actua exercint el seu poder, si aquest poder no està justificat a ulls de qui l'està patint, ja és un poder sense autoritat. I el pitjor que li pot passar a un poder és perdre l'autoritat. El pots continuar mantenint, però llavors has d'emprar moltes energies a mantenir aquest poder.
Autoritat en el pla moral, no?
Sí, sí, l'autoritat.
Perquè el rebut el continuaran girant.
Sí, però quan tu pagues una factura i creus que allò que estàs pagant és just, no tens cap tipus de res a reprotxar amb el que te la paga. En canvi, quan tu pagues obligatòriament, però el que tu pagues no ho veus clar i, per tant, creus que és injust, llavors això genera sempre algun tipus de reacció, algun tipus de disconformitat. Aquesta disconformitat, clar, no la pots expressar obertament en segons quins casos, no pot tenir un efecte immediat, però si això es va repetint, i tu et vas adonant que moltes de les coses que et passen deriven d'imposicions de poder que en tu no veus clar i que, o que veus clarament que no són justes, llavors és quan, mica en mica, es va generant aquest ambient social de dir, per aquí no hi passem, això no ho podem consentir. I això és un procés acumulatiu. I a vegades hi ha explosions i dius, què ha passat? Si només era que han apujat el preu del pa. No, no, l'explosió no ve d'aquell fet. Aquell fet és allò que ha portat finalment a manifestar un rebuig, un descontentament, una pèrdua d'autoritat del poder que ens està regint. Per això hem de ser sempre desconfiats, perquè si no el poder tendeix inevitablement a actuar expansivament. Cada cop envairà més espais de lo que són els nostres drets, les nostres maneres de relacionar-nos, etc. I en aquesta lluita hem d'estar entre la confiança que dèiem i la desconfiança. No podem ser totalment crèduls de que les mesures que ens expliquen de manera així oberta i explícita doncs són les reals, perquè ells mateixos ens diuen que no és així, eh? És a dir, que avui és molt descarat, per exemple, les campanyes electorals. Ja tothom, ja sabem, que sempre en una campanya electoral ens mentiran, i això n'hem parlat alguna vegada. Ens mentiran. Per tant, partim ja d'una equació que coixeja. I per tant, la desconfiança és que forma part de la relació. I hauríem d'anar a buscar una relació en la qual desconfiança l'anéssim, si és possible, deixant, arraconant el màxim possible.
Per tant, recomanes aquesta desconfiança, però l'ideal seria arribar a un pla més d'igual a igual i de confiança mútua.
Evidentment, perquè d'abans que la confiança és el ciment de la societat. I, de fet, és que existeix, continuem confiant. I en vosaltres, avui dia, crec que confiem excessivament.
Som crèduls, que deies.
Sí, som allò que se'n diu en el llenguatge popular massa bona gent.
Ens ho empassem tot.
Ens ho empassem tot i això, doncs, com deia a la llarga, ens acaba, diguem-ne, perjudicant.
El que passa és que ser desconfiats comporta una militància que a vegades fa mandra. Dius, mira, no cal, ja prou coses tinc.
Sí, és incòmode. És incòmode, evidentment, el que qüestiona, el que protesta, es posa en una situació incòmode, però la incomoditat seria, diguem-ne, el tan motor del progrés social.
D'acció.
Perquè si tothom acceptéssim tot el que ens diuen, el que està establert en qualsevol època de la història, estaríem...
Igual.
Estaríem estancats.
Sí, sí.
I justament el que ens qualifica o ens caracteritza com éssers humans és que nosaltres mateixos no estem mai còmodes en nosaltres mateixos. És a dir, què vol dir la intel·ligència? En què es caracteritza? Doncs en que sempre, sempre estem buscant maneres diferents d'abordar els mateixos problemes.
Ara el Pere Martí ens hi farà pensar, eh? Perquè ens ha deixat així amb aquesta sensació d'incomoditat i això és motor. Per tant, moltes gràcies, Pere, ben tornat, i d'aquí 15 dies seguim feinejant en filosofia.
Doncs espero retrobar-nos ben aviat.